soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
A Jaume Mateu, la majoria de gent el coneix com a Tortell Poltrona, el personatge que porta interpretant per tot el món des de finals dels anys 70. El pallasso, que ha compartit escena amb grans noms com Charlie River, Oleg Popov, Django Edwards o Leo Bassi, entre molts altres, és considerat com un dels grans renovadors del circ contemporani. Fundador de la companyia Circ Creek des de fa anys, amb seu estable a Sant Esteve de Palautordera, el 1993 funda Pallassos Sense Fronteres, organització que ha participat en més de 500 expedicions a camps de refugiats i zones empobrides com Croàcia, Bòsnia, Cuba, República Saharaui, Guatemala, Colòmbia, Mèxic, Armènia, Palestina, Líban i El Salvador. També ha impulsat el projecte CRAC, un centre de recerca que li permet transmetre a les noves generacions els aprenentatges d'una carrera que ha desenvolupat durant pràcticament mig segle. Però una vida no es pot resumir en poques línies. I és que, com la majoria de coses importants, tot comença amb una il·lusió òptica, amb un miratge, amb una mirada desviada. L'atzar ordena el que la raó no ha sabut capturar. Tornem un moment a finals dels anys 70. En Jaume, amb la seva companya de vida, la Montserrat Trias, la senyoreta Titat, ha aparcat el seu cotxe, un dos cavalls, al carrer Llibertat de Gràcia. És un dia amb molta humitat i la parella, abans de sortir del vehicle, ha escrit amb els dits la paraula circ al vidre. Quan tornen, miren de nou al vidre, que ja està ple de baf. La mirada és una altra. Ha canviat l'angle. Ara, en comptes de circ, llegeixen cric. Alguns podrien veure en això un error de perspectiva. Altres, els que han après a mirar com a nens, hi veuen un senyal, un disparador per començar a jugar de veritat. Qui coneix el barri sap que el carrer paral·lel a Llibertat és el carrer Perill. Aquest viatge del perill a la llibertat, del circ al cric i del cric al crac, és el que en Tortell Poltrona porta protagonitzant des de llavors. Ho fa des d'una mirada del món que no és unívoca ni dogmàtica. El rigor no és seriositat. Ho fa, doncs, com que observa un paisatge i, en comptes de fer una fotografia d'un fals realisme, hi veu un esfumato. L'esfumato el podem trobar en una pintura, però també en el vidre d'un cotxe ple de baf. És la mateixa tècnica. Es tracta d'augmentar diverses capes de pintura o de comicitat extremadament delicades, proporcionant a la composició uns contorns imprecisos, així com un aspecte d'antiguitat i llunyania. Pintar una tela, un rostre, un paisatge. Això és el que fan els artistes. A vegades, només els han encarregat entregar un pastís, però durant el trajecte han anat afegint ingredients per convertir-lo en un tortell. Aquest és l'espectacle i ja, per jugar-hi, cadires. Hola, Jaume, com estàs?
Home, bé, una mica impressionat. Bé, estic bé. Sí, raonablement bé, estic d'oferta.
Ah, molt bé.
50% de descompte per caducitat pròxima, però bueno.
Si et sembla, comencem per aquests encàrrecs. El pare i l'àvia, crec, a la pastisseria Foix ja ho feien, i tu comences fent encàrrecs o sí. Portant pastissos als carrers de Sarrià.
Bueno, jo començo amb un màster de 9 mesos de submarinisme al ventre de la meva mare, i sóc el segon d'una família de 5 germans, en un lloc molt especial, que és el barri de Sarrià, d'això de, dels... De, 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 de mitjans del 55, vaja, exactament, el 55, que era una, era un poble, l'últim poble, per dir-ho així, és de la que era el Maresme, en el qual els senyors de Barcelona, per la primera pandèmia, començament del 1900, van construir un tren per allunyar-se de l'aglomeració barcelonina i van crear dos barris. Els que tenien més pasta se'n van anar a Pedralbes i els que tenien menys pasta pues, se'n van anar cap a la Bonanova i van deixar aquest poble de gent menestral, o sigui, que es dedicava al camp i es dedicava doncs, a la construcció. Una mica té molt a veure amb el que ha passat al Maresme, amb el que està passant en els Vallesos actualment. Té una mica de relació amb això. I, bueno, aquest poble estava delimitat per dos rieres. Una ara es diu Josep Vicenç Foix i l'altra es diu Via Augusta, que és per on baixava l'aiguada de la muntanya del Tibidabo de Vallvidrera, amb la qual cosa bueno, era molt bueno, imagineu-vos, encara hi havia molta repressió política, encara hi havia gent molt senyalada i nosaltres bueno, no hi havia tele, no hi havia ràdio en català, vam anar a escola sense saber què deien els mestres, perquè els mestres parlaven en castellà, que era un idioma. Parlen d'això és el que parlen ara dels indígenes de Canadà i d'Austràlia, doncs això passava aquí, en aquesta península histèrica on vivim nosaltres. I, bueno, una infància absolutament guai, el centre parroquial, els pastorets i les professors de Setmana Santa, i a l'estiu els meus pares, bueno, el meu pare era de germanament, que se'n cuidaven de portar negritos de l'Àfrica aquí perquè estudiessin, amb la qual era molt divertit i molt curiós, i també els meus pares portaven la casa de colònies a la parròquia, a Ceba, doncs allà jo era el nen de Can Girbau, i bueno, sempre els he d'agrair que sempre he tingut públic, o sigui, a l'escola, als estius a la casa colònies. Sí, i després, bueno, i sempre he estat doncs, dalt de l'escena en el teatre.
I en aquesta pastisseria dels Foix, on bueno, reparteixes la... i...
Tortells.
Els tortells, sí.
Sí, la meva àvia es va morir molt joveneta i la meva tia àvia, la Maria Uller Argullol, va sortir de monja de clausura per encarregar-se del meu pare, que era el mitjà, del seu germà gran, el Jordi, i del tiet Vicenç, que encara el tinc. I bueno, es van dedicar a... La meva tia és la que li portava els negocis és quan dormo aquí, veig clar, el Josep Vicenç Foix, i per tant hi havia una relació com familiar, que diumenge anàvem a fer un besamanos en allà, ens anàvem a un Carmel, i a la que ja vam tindre una edat per tindre mobilitat, i això doncs ajudàvem a... Primer vam començar doncs, embolicant neules i torrons i després repartint pastissos i després repartint, ja quan vam tindre carnet, paneres. I el meu primer traje de pallasso va ser un traje del Josep Vicenç Foix. I a més, bueno, però és que al barri, ja et dic que l'altre dia quan em van preguntar on a la biblioteca García Márquez, jo he pres cafès amb el García Márquez.
El bar Monterrey, no?
En el bar Monterrey, sí, perquè ell vivia allà al carrer Ocio. Tenien aquella senyora que els hi portava els negocis i hi havia aquest i hi havia l'altre, el que no és tan divertit ni presentar-li el nom, però bueno, és igual, deixem-ho estar. Però, i tampoc és que hagi estat, no? Tampoc és que m'hagi presentat les seves nòvies ni no, però hi havia, en aquell moment a Sarrià, hi havia un món cultural molt impropi de l'època, per dir-ho així, perquè hi havia, no sé, hi havia el Vinyoli, cada dia estava al bar de la plaça fotent-se una copa de xampany, hi havia el del cine, hi havia tot el Sarraïma, hi havia tot un moviment cultural, un moviment polític també molt important, o sigui que va ser com a... ja et dic, una infància i una joventut que comparada amb els meus nets ara... Hòstia, i els hi canviaria, si pogués, feia un moviment de nas com la Samantha i els posaven a la meva època per treure'ls d'aquesta merda que tenen ara. Mm.
Hi havia molts intel·lectuals, però hi havia una cosa molt més important, que era els amics, i un amic des de molt aviat és Claret Papiol, no?
I Claret Papiol i Marc, sí. Bueno, Claret, clar, que va haver un moment que nosaltres jugàvem als carrers i quan van començar a aparèixer cotxes ens van fer jugar als terrats. Aleshores el que vam fer va ser grups a partir de les illes que hi havien perquè ens comunicàvem saltant les parets dels terrats i baixàvem per les escales, teníem quatre cantonades. I bueno, d'aquí va sortir Doncs, bueno, un grup de gent que encara ens seguim veient ara, sí, sí, una cosa molt nostrada.
Sí, sí, però dels jesuïtes de Sarrià passes als jesuïtes del Clot,
sí,
i
sí.
Aquí passes de ser el nen pobre pràcticament del col·le a ser el nen ric, no?
Sí, 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 era el més ric de la classe. Allà era el més pobre i aquí el més ric. I, a més, per poder entrar a les 9 de l'escola havia de sortir pràcticament abans de les 8 de Sarrià, per baixar de Sarrià a plaça Catalunya, agafar la línia aquesta i baixar, doncs, al Clot, encara amb aquelles passarel·les que hi havia a la Meridiana, i, bueno, i aquí va ser, bueno, un canvi important a la meva vida. Jo vaig tindre consciència que el món era més gran que el meu poble, el meu barri, a hores d'ara, i vaig fer molts amics, amics de molts professors, amics de... Bueno, llavors vaig començar a fer carrera política, i per tant, o sigui, els dematins estudiava electrònica i mecànica, i em vaig apuntar a l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona per estudiar Economia Política i Sociologia.
Estem molt a prop del maig del 68, tu estàs estudiant mecànica. Com s'està escardant el règim en aquests moments?
Bueno, no s'estava escardant. Estaven fent això que en diuen la transició aquesta que ens ha portat aquí on estem nosaltres actualment, que és aquesta desgràcia de no haver sigut fidels a nosaltres mateixos i poder arribar fins al final. El que ha passat és que, bueno, l'economia que ha imposat la Unió Europea i que ha imposat també tot el tinglado de la NATO, o OTAN, com li vulguem dir, doncs això, doncs, el que va fer és que vam passar de no... Bueno, ens van donar el que demanàvem, amb llibertat, ens van ensenyar les tetes de les dones que no les havien vistes mai, amnistia, es van amnistiar ells, bàsicament, i estatut d'autonomia, que ja veieu com està, o sigui, que és això que tenim, o sigui, que van aconseguir-ho, van guanyar, i em sento un vençut.
Amb aquest
aspecte, amb altres sí, nombres.
Un vençut que molt aviat entén...
Convençut, sí.
No, i que entén que l'humor és una forma de resistència. Estàs compartint pis, uns amics de amb qui comparteixes pis es regalen les primeres sabates
sí,
de pallasso.
A mi i el Joan. Sí,
el Ciudad de los Muchachos era, no?
Bueno,
un grup d'Andalusia.
No, la Ciutat dels Muchachos, això és a ben posta. La Ciutat dels Muchachos neix a partir del que va ser el primer cir social de la història mundial, que va ser un capellà, que és del Padre Silva, que estava emparentat amb la família del cir mundial, no recordaré el nom, i era un capellà comunista d'aquests que hi havia en aquella època, que el que va fer és aprofitar el circ com un instrument de poder posar els nanos a recuperar nens del carrer, i d'això en va fer un centre i va fer una ciutat que es deia, i existeix encara, ben posta, on els nanos democràticament... s'organitzaven i ho feien, una experiència que va traslladar a diversos països del món, i a més, bueno, era un tio fantàstic, eh? Va vindre aquí a la plaça Catalunya un dia, a la nostra estimada plaça Catalunya, va clavar el seu circ amb claus a la plaça Catalunya, va fer entrar tots els nens a dintre del Cort Inglés, els va vestir tots, els hi va canviar la sabata, i quan van estar tots vestits i canviats, els hi saliendo por la puerta, i ell se'n va anar al director i li va dir: "Senyor, soy el Padre Silva de la Ciudad de los Muchachos. Ja m'enviarà vostè la factura, si quiere." I se'n va anar, o sigui, genial.
De muchachos en saps de molt aviat, perquè el 75 ets un muchacho, tens 21 anys,
sí,
i ets pare. Com ha canviat la vida, això?
Home, bueno, clar, és, guai, sí, molt, evidentment, sí. És una cosa, o sigui, quan tu ets pare i no t'has vengut el cervell, doncs tornes a entrar en una altra dimensió que té dos... Per mi, dos potes. Una és que tornes a tindre unes responsabilitats i uns compromisos que tu, en l'adolescència, com que ningú te'ls ha manat, els has perdut. O sigui, vol dir que t'has de tornar a llevar d'hora, que has d'aconseguir els diners per poder alimentar la família, fer aquestes coses, que has de fer activitats ja no dirigides cap a tu, sinó que les has de dirigir a aquesta persona que tu, en definitiva, has ajudat a engendrar. I, per una altra banda, hi ha una part meravellosa, que és tornar a redescobrir el món a partir dels ulls d'aquesta persona que acaba de sortir. I això és una cosa fantàstica, no? Perquè a vegades vas posant això que deies de les capes de pintura, vas posant capes de pintura i te n'oblides, no?, de tota aquesta cosa que ets quan realment no tens por. I penso, i a més per mi té molt que veure amb el meu ofici de fer de pallasso.
Aquests anys precisament són on debutes com a cantant còmic a la Gran Orquestra Veracruz.
Sí, ara farà 50 anys, l'any 74. Tinc un pòster del 74. de carnavals del 74, estic a punt d'arribar als 50 anys de l'Orlando Chato Castro, que es deia el personatge.
Jo preguntava per la música, i et preguntaré per la música. En aquest programa és molt important la música, perquè d'alguna manera ens ajuda a mostrar escenes de vida. Preguntava per la família. Tu no venies, com dèiem al principi, d'una família del circ, però la família que has construït és una família de circ, el Roc, el Blai, la Luara. Com has viscut que ells es dediquessin a això i l'èxit internacional, per exemple, de Baró de Bel, no?
Bueno, a veure, el millor de la família són tots tres, evidentment, però vull fer una... Tothom parla de Baró de Bel, però jo vull tancar una carta pel meu fill Roc. El meu fill Roc està treballant amb el Newman, que és el que ha fet del fantasma de l'òpera i aquestes històries, no? I treballa, doncs, a nivell internacional, fent un tipus de so que és brutal. I després el Blai està més fotut perquè està preparant un espectacle per inaugurar el Festival de Vinyo. Bueno, jo no els hi puc dir res, sí, perquè si dic alguna cosa em fan callar. Si Blai vols dir una companyia de 25 persones, diu, pare, que tu n'has tingut una de 60, m'entens? O sigui, bueno, dic, bueno, ja arribaràs tu, també. No, vull dir, aquestes coses les has de fer quan estàs entre els 35 i els 50 anys, no? I després tinc la sort que ja vaig ser pare als 21, als 23 i als 41. O sigui, amb la mateixa, tot, senyora, tot, amb el mateix traje. I això et va fer tornar una altra vegada, 20 anys després de ser pare, a poder tornar a ser pare una altra vegada, i a més aquesta vegada vaig tindre la immensa sort que no em sortís un tio, que em va sortir una noia. I això ha sigut una cosa fantàstica, perquè m'ha donat una altra visió de la vida molt més apassionant i molt més bonica, molt més... enamorat de la vida, gràcies a això, sí.
Tot i que el pallasso de Sagrat...
Bueno, tinc una neta que em fa 18 el dia 26.
18? O sigui, com es diu?
La Thaís. Thaís Mateu de Cortí, sí. Sí, que també, clar, quan comences a ser avi de nens de 18 anys, et comences a posar una mica nerviós i comences a contar coses, sí.
No, deia que tot i que per pallasso el que fa és desacralitzar les grans institucions socials, per ell la família és molt important, però una resignificació de la família també ho era per un poeta, per José Agustín Goytisolo, qui escriu Palabras para Julia, i el que li posa música i veu al seu gran amic, el Paco Ibáñez. Dic que era...
Estimat
amic. Era important perquè Júlia no només és el nom real de la filla, sinó de la mare, a qui van matar amb un bombardeig el 1938. Comencem amb aquesta cançó i ara ens expliques com es ressona el Paco Ibáñez d'aquells anys.
Volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Per què Paco Ibáñez? Per què aquesta cançó, Jaume?
Perquè tornant d'una expedició al Líban, a la frontera amb Síria, amb la Luara, que m'acompanya i em dona suports en moltes coses, li vaig presentar al Paco Ibáñez i cada vegada que tornem d'una expedició ens posem aquesta cançó, perquè que parla d'una cosa molt important, que és la resiliència. I això de la resiliència és una paraulota d'aquestes que no te l'expliquen ni te l'ensenyen, però que si no la tens fas molt cardat. I a més perquè va ser bonic que em connectés una altra vegada amb els meus ídols d'aquella època. O sigui, clar, nosaltres vam partir de la nada, de l'escamilla, d'això, de Ràdio 4, el que hi havia, i quan va arribar doncs, l'època del Raimon, el Llach, el Paco Ibáñez, que ens va donar sol, Víctor Jara... Bueno, vam anar vivint totes aquestes músiques. Després van arribar els Beatles, que llavors vam començar a entendre la música i no entendre la lletra, i vam passar ja als Rollings, que va ser un moment de dir, pues nos vamos de fiesta, no? Però vull dir que segueixo pensant que la música i la poesia són dos armes carregades de futur, com diuen ells mateixos, no? I, bueno, i també he tingut la sort de poder... Des de la meva vida, de poder conèixer personalment a molts personatges. O sigui, tinc molta relació amb el Quico Pi de la Serra, amb el Paco Poca, perquè ens veiem molt de tant en tant, ell és molt més gran que jo, amb l'Albert Pla, amb el Joan Garriga. O sigui, tinc molts amics músics i jo em sento, a més, un músic gestual, bàsicament.
El Wagner deia que l'obra d'art total, ell ho pensava a través de l'òpera, eh? Deia que l'òpera d'alguna manera recollia la música, la dansa, la poesia, la pintura, l'escultura i l'arquitectura. No sé si tu veus el mateix des del circ, perquè ara estaves citant músics, però hi ha un personatge clau per tu que ve de la poesia, ve de l'art, i és en Joan Brossa, no?
Sí.
Com coneixes el Joan Brossa?
Bueno, aquesta relació amb el Foix, suposo, el Brossa i el Miró... va haver-hi, a més, un moment que es va celebrar el 90è aniversari del Foix i d'en Miró a la Fundació Miró a Barcelona, que l'havien acabat, bueno, feia gaire que l'havien fet. I allà vam conèixer un personatge absolutament estrafolari, que era el Brossa, no? Que a més, li agradava i que va ser, de fet, a partir d'ell que vam començar, doncs, el Xavier Fàbregas, que era el crític de teatre de La Vanguardia, que després va ser el primer director de teatre de la Generalitat, que va ser el que ens va encarregar de fer un circ català, per dir-ho d'alguna manera, que ens van obrir les portes perquè anéssim a veure circ, perquè nosaltres vam començar a fer pallassos perquè sempre ens havia agradat la conya, això, i inclús políticament el que ens agrada a nosaltres era pintar els grisos de color rosa i deixar anar gallines i deixar, bueno, anar a jugar amb ells al corre-corre que te pillo, perquè a més ara estan molt preparats perquè van al gimnàs, però en aquella època era collonut, anaven amb sabates de crep i eren gordos que t'hi cagues, i nosaltres no teníem encara 18 anys, vull dir que... Bueno, no sé, si ha sigut... Ara m'he perdut, eh? Però...
No, parlaven d'en Brossa, no?
Quan arribo en els grisos és que encara ric, hòstia. El Brossa... Home, el Brossa, no sé, es pot definir en poques paraules, però a mi li agradava la màgia, li agradava una cosa que per mi s'ha convertit en una cosa molt important, que és l'abstracció de la realitat com a forma poètica i com a forma artística. I per definir d'alguna manera hi ha una frase que jo cada dia que m'aixeco me la repeteixo. Conec l'utilitat de lo inútil i tinc la riquesa de no voler ser ric. Mm-hmm. I això és, per mi, és, bueno, religió, pràcticament. Mm.
Sí, de fet, alguna vegada has dit que amb aquest auge del monologuista ells fan pintura figurativa, no? El realisme a través de la família, el sexe, la religió, els gags venen d'aquí.
Sí.
I tu fas, o els que es dediqueu al circ, feu pintura abstracta perquè et permet entrar en els sentiments...
El pallasso, els del circ no ho sé ja. El circ ja m'he perdut, perquè ara que a vegades s'intenta més una cosa olímpica. El circ ha funcionat mentre ha sigut l'art que reptava el sentit comú. I aquest sentit comú, la seva esplendor, ve quan el Philip Ashley, que és un cant al pacifisme, que era un militar que deixa d'anar a les guerres perquè es queda sense guerra, i amb els seus trajes, les seves eines de matar, que eren bàsicament els cavalls i els exercicis que feien durant corda de 13 metres 40 amb un cavall, per poder-se amagar, per poder aquestes coses, fan espectacles i passen el barret. Això és el mil... no sé, no recordo la data. Es van juntar amb una família que venia a la Comèdia de l'Art i munten el primer circ estable de nascuts uns a Anglaterra i els altres a Itàlia, a París, que era també la ciutat de la llum. Això del sentit comú, clar, abans podies portar lleons, que era un gat gros, perquè ningú havia vist un lleó. Podies portar un cavall amb una punxa al nas, perquè ningú havia vist un rinoceronte. Podies portar la senyora barbuda, podies portar el gegant, l'enano, la senyora de dos caps, ara els operen, m'entens? O sigui, tota aquesta, i els lleons i tot això ja ho hem vist per la tele, per tant, queda encara, en quant a circ, queda el que repta el sentit comú, que és bàsicament la física normal, l'equilibri, gravetat, força centrífuga, tot, si t'hi fixeu, els malabaristes, els trapecistes, tot va amb aquest repte, no? I això enganxa molt bé amb el món de la comicitat del pallasso, que sí que és una forma abstracta, perquè el pallasso vesteix d'una manera i es pinta d'una manera per sortir de la realitat humana i convertir-se en una marioneta sense fils, no? Ara estic treballant amb un gran marionetista, és en Jordi Bertran, fent un espectacle que li hem titulat Fils i Nassos, barrejant aquests dos llenguatges, no? Un drap que porta quatre pilotes i quatre fils i una màscara, i tu allà hi veus una persona que t'explica coses que una persona no és capaç d'expressar-te, perquè el món de les nostres emocions és abstracte. És com quan tu veus una pintura figurativa, està claríssim, tu estàs veient allà una muntanya, potser més bonics, eh? Un retrat d'una senyora, i dius, hòstia, sembla una foto, no? Mm-hmm. Però, en canvi, després hi ha la pintura abstracta, que tu, si te la mires amb determinació, veuràs coses que són teves, no? O sigui, que el quadre te les provoca, però, en definitiva, les emocions són teves, no? Mm-hmm. I aquí una mica és aquesta separació entre el circ i el pallasso, no? El que passa és que no té res a veure fer el pallasso després d'un número de corda volant que sortia a fer el pallasso sense apel·lo, no? Però, bueno.
Sigui en fils o sigui en nassos, el que cal combatre són els agelastes. Parla'ns de...
On són els agelastes, enemigos?
Qui són els agelastes? Que
hay que matarlos.
El Cortázar li diria a los famas, no? I parlava de Cronopios i Pamas. Agelastes són aquests gegants? Explica'ns a Rabelais que descriu aquests personatges.
El Rabelais va fer la història de la Gargantua i el Pantagruel, que era un pare i un fill, un gegant i el seu fill, que donaven la volta al món i arribaven a un país de gent molt avorrida que no volia veure vi, que no volia sortir de festa. I aquest era el país dels agelastes. El que és molt maco és l'evolució de la paraula. La primera vegada que, segons l'Andrés del Bosque, que és un professor d'art dramàtic de la universitat, que és un xileno, diu que Agel és la pedra on Persèfone o Demetri, no me'n recordo quina de les dues, es va dormir quan anava buscant a la seva filla, que s'estava tirant al seu marit, i que va dormir amb una pedra que no tenia emocions i es va sentir absolutament sol amb aquella pedra trista que no era capaç de comunicar res. Llavors, després la paraula aquesta la utilitzen els romans per denominar els que no volen anar a les orgies i no volen beure vi. Després, al segle XVI, el Rabelais la fa servir en aquest país dels agelastes. I ara el que passa és que està ple d'agelastes per tot arreu, que són persones que tenen tantes conviccions i tan clares i tan de veritat per causes religioses, per sexuals, polítiques... Bueno, que són els agelastes, el 99,9% dels dirigents mundials. No tenen cap mena de sentit de l'humor, cap mena. El Sánchez encara alguna vegada et sorprèn, però dius, hòstia, no? Però vull dir que si no, esclar, han transversat la paraula rigor amb la paraula seriositat. Penses, o sigui, sembla que si una cosa és sèria, és una cosa ben feta. I per mi no, les coses sèries són molt mal fetes, perquè jo com humà el que vull és riure, vull tindre una cosa guai. Hi ha un altre gen, que no és capaç, que són els exitímics, que són els nanos que pateixen... això del síndrome d'Asperger, sí. O que són nens que pateixen autisme, no?
Té res a veure, clar.
Que no tenen res a veure amb l'altre, que és una... Que també és una malaltia, Però és una malaltia de gent que, collons, que quan es moriran amb les mans buides, com a tot. El meu pare resava molt. I un dia li vaig preguntar, pare, per què reses? I em va dir, és que els fills de puta algú els ha de castigar. I jo li vaig dir, doncs, pare, segueix resant. Resa més i resa cada dia, per favor.
Com la gent que ens escolta ho sap, i parlant d'orgies, aquí estem en un plató amb 20 i poques persones.
Que fiesta!
cap a gelasta, ja ho puc anunciar, però el que sí que fem, perquè com és un programa d'Escolta Atenta, tenim un cistellet amb paperets, durant una cançó i l'altra podreu preguntar-li alguna cosa al Jaume que vulgueu, simplement després ho passarem i recollirem aquestes preguntes, però podem començar a parlar una mica de la fundació del Circ Cric, que hem passat molt per sobre, del 81. Com és aquesta fundació al Parc Central de Mataró i com és també aquesta alternativa que poc després et dona Charlie River, que Charlie River arriba a dir jo vull treballar en aquest circ, no?
A long time ago. Hòstia, anem enrere. Allò del Circ Cric va ser una alternativa. L'any 80-81, es va començar a gestar el 78, que ja fèiem espectacles de carrer. Era fantàstic perquè no hi havia ningú més. Érem molt dolents, tots, els cantants, els músics, tots eren molt dolents, però sortíem de res, sortíem... I, a més, els que havíem atrapat i havíem treballat en el teatre religiós, que va ser l'únic que el senyor Franquito aquest va deixar fer, o sigui, vam ser els que estàvem més preparats per poder donar continuïtat, o sigui, si ens examineu una mica que les companyies que es van gestar en aquells moments, d'on sortien els que han fet dramàtics, sortien tots d'Olesa i Esparreguera, bàsicament, per la passió, no? Que eren els que havien conservat el teatre durant aquella època, i els que han fet Rissa veníem tots del món dels Pastorets, que són les dues formes d'entendre la Bíblia, no? Una mica el yin i el yang d'aquesta història. I, bueno, nosaltres vam tindre la sort d'estar allà en el moment indicat. Allà, a Sarrià, ja havíem fet coses amb l'Orquestra Veracruz, que ara farà 50 anys que ho fèiem, arrel de que hi havia un avi, l'avi Massats, que és el senyor fabricant dels llapissos Alpino Massats. I els Alpino Massats, aquest avi, tenia un grup que es deia l'As d'Anglès, el poble de Girona. Girona sempre hi ha hagut i s'ha conservat molt la tradició musical i l'educació musical, i aquest home que tenia una banda de jazz i un grup de sardanes, i li deien el compositor de llapissos i el fabricant de sardanes, li deien la gent d'allà. Doncs va regalant als seus nets una orquestra de jazz, una bateria, un baix, un saxo, i a partir d'aquí nosaltres vam tindre la sort de poder jugar amb això, perquè en aquests moments els instruments no és com ara, que hi ha escoles de música, bueno, hi havia el Conservatori de Barcelona, però això era una... estava allà a Barcelona i era una cosa que no tocaven. Al barri hi havia la senyoreta Carrió, que donava classes de piano, i després cantàvem tots en l'escola Cantorum i això. I va sortir, bueno, vam treure temes de l'Antonio Machín, però els treiem amb un disc i el tocadiscos, amb l'agulla, anar mirant les notes, sí. I bueno, d'aquí va sortir la Bella Dixi i l'Enjazz Band, es va mesclar amb l'Orquestra Plateria, l'Orquestra Mirasol, vull dir, érem tots de la mateixa penya, i amb la gent de Màgicos, el Fakir Kirman, van començar a néixer aquesta explosió que va haver-hi, que va ser de tornar a la vida del país amb color. Bé, nosaltres, la OTAN i la Unió Europea, vam col·laborar tots en tornar al color, fer les festes majors, els gegants tornar-los a posar al carrer, inventats de tradicions, i en tradicions que tenim ara, que tothom pensa que són de l'edat mitja, que es van inventar en aquell moment, perquè no hi era, o sigui, les festes de Tarragona, les festes de Girona, les festes de Vic, o sigui, la gent, poca gent quedava que tingués memòria de lo que passava, i s'anava reconstruint tot. I en allà, doncs, esclar, de pallassos no n'hi havia més. Quan va començar a Tele2 a buscar programes infantils per poder fer coses pels nens en català, doncs havia d'anar a tirar mà del que hi havia, Comediants, els Germans Poltrona, quan va... Ai, a més, aquesta sí que l'he de dir. El primer que va sortir per TV3 vaig ser jo, no va ser el Joan Pera. Però, bueno, això és una cosa que ni tan sols van gravar, però a les 7 del matí del dia que es va inaugurar a TV3, un càmera, que no me'n recordo com es diu, però me'n recordaria, i jo vam fer un pregó infantil per poder que poguessin ells mirar que tots els repetidors funcionessin, perquè així a les 12 del migdia, quan el Jordi Pujol sortís, tot estigués a punt. Però és que no es va gravar ni res. Però això, o sigui, és, bueno, constata una més l'utilització que fem del futur, és a dir, de la canalla, per justificar el que fem als adults, que no serveix per res. Però bueno, és igual. Però, bueno, clar, quan comença TV3, doncs nosaltres ja estàvem ja allà posats i posicionats. I després va haver-hi un punt d'inflexió brutal, que va ser l'any 79, que comedians, que eren els més internacionals que teníem aquí, a casa, al barri català, perquè no deixa ser un barri, això, de Catalunya, ens van convidar a fer un festival a Sant'Arcangelo di Romagna, a Itàlia, i en allà hi vam anar-hi a Marduix, a comedians, a Germans Poltrona, la petita companyia de saltimbanquis del doctor Soler, i allà vam fer xarxes internacionals i a partir del 79 vam començar a fer gires ja a nivell europeu. No?
Dèiem que la seriositat no és el mateix que el rigor. Arribava al color molt en bona mesura perquè el vau fer arribar al color, però el rigor també va arribar. Què va passar el 83? Quins aprenentatges ja d'això de llançar-se a crear una companyia i que arribin les factures, els deutes?
El 81 ens vam arruïnar. Arruïnar perquè no vam ser capaços de gestionar això, ni tan sols, i també per la manca de rigor de les institucions. Encara ho tenen ara, Val a dir, vull dir que per ells el teatre familiar, per dir d'alguna manera, i sobretot el circ, els pallassos, per ells són coses de poca cultura. El que passa és que el problema és que entenem la cultura de forma distinta i diferent. La seva cultura és una cultura de grans pressupostos que afecta molt poca gent, que a més tindria els diners per pagar-la i subvencionen això. I per mi la cultura és l'art que és capaç de modificar i millorar la vida de les persones. Per tant, estem en una exposició totalment... Hi hem passat 40 anys, eh? Però vull dir que jo segueixo anant a veure les institucions i seguim exactament igual. O sigui, els interessa molt més una orquestra de cambra, que no vull dir que no tingui valor al tanto, eh? Però vull dir, els interessa molt més això que no pas dinamitzar a 100.000 nens que tenim al país que en aquests moments ho necessiten i que tenim un problema gravíssim que ens ha portat aquesta societat que ha acabat amb això dels mòbils i les tablets a tot arreu i tenim els nens empatxats de pornografies i encara no tenen 10 anys. Mm. I llavors, davant d'això, hauríem de tindre... Bueno, igual hauríem de deixar de fer òperes, m'entens, i dedicar les partides cap a això. Però no em penso dedicar a la política, penso només fer-los emprenyar.
Bueno, els deutes al final es paguen, però anem a dos moments que són especialment interessants per entendre aquesta idea...
Les ulleres...
Aquesta idea de modificar la vida de les persones a través de la cultura. Dues escenes. Una, tens una germana treballant a l'Escola Projecte de Barcelona. Sí. En aquesta escola s'estan intercanviant unes cartes de nens de l'escola amb nens en aquell moment dels Balcans. Aquesta és una. Com t'arribarà aquesta carta i com et fan decidir per fer el primer viatge al que serà Pallassos sense fronteres, i aprofito per introduir una altra escena que també és fundacional i que fa honor a la Montserrat Trias, a la companya de vida, que és: torneu d'una de les expedicions, pareu en una bencinera, obre la porta del cotxe i et diu: ja està, ja el tinc, tinc el logo de Pallassos sense fronteres.
Bueno, històries, this is a life. Jo vaig fer el servei militar l'any 70, vaig entrar l'any 73, quan va volar el Carrero Blanco, va ser també molt divertit, una època super, super xula. I el meu company de mili, el més amic que vaig fer allà, és un tipus que es diu Vicenç Fisas Armengol, és el que va portar la càtedra de l'UNESCO. A més, com que jo havia estudiat Economia, Política i Sociologia, i a més em dedicava a la mili, fer el que he fet sempre, ser pallasso de capçalera, és a dir, intentar portar-me malament, però dintre d'uns cànons que jo crec que són decents. Tothom s'hauria de portar malament una mica. I ell sempre em deia, quan vaig als camps de refugiats sempre penso en tu, hauries d'anar-hi tu, perquè hi ha molts nens que t'esperen, no? I això va ser una mica el que va portar... Bueno, en aquests moments ja sortia a la tele. La meva germana, pel descansi, perquè ja no hi és, i a més ha sigut el dia que es va morir, em van avisar 8 minuts abans de començar una funció, em vaig plantejar si la feia o no, i vaig fer la millor funció de la meva vida, perquè el món de les emocions és únic, en tenim un, de món d'emocions, no? I quan et poses al nas i et poses davant de la gent, segurament ho vaig fer perquè per covardia, perquè no era capaç 10 minuts abans de dir a la gent: se mor la meva germana, me'n vaig cap a casa a plorar sol. I vaig fer, bueno, ja et dic, una... Hasta vaig afinar, tocant amb el saxo. Doncs la Bet treballava allà a l'Escola Projecte, una escola de nanos que tenien
hemofília,
no? I en aquesta escola hi havia uns mestres molt avançats que estaven ja fent... Estic parlant de l'any 92. Mm-hmm. Estaven ja fent treballar els nanos amb ordinadors i amb els mòdems del telèfon via fax, per dir-ho així. Van fer una xarxa de nens d'escoles de tot el món. Hi havia gent d'Austràlia, gent d'Estats Units, gent de molts llocs. I va haver-hi un tipus del moviment d'objecció de consciència, el MOC, que se'n va anar a fer una prestació social substitutòria en un camp de refugiats a la península d'Ístria. La península d'Ístria és aquella banyeta que li surt d'Itàlia davant, o sigui, a 100 quilòmetres de Venècia. I total que aquest tio anava enviant cartes dels nens de l'escola que havien muntat en el camp de refugiats a l'escola de Barcelona, i de l'escola de Barcelona es distribuïen a tot el món. Aquí va haver-hi la carta del Sanel. La carta del Sanel era un nen que explicava com havien arribat a casa seva els serbis, havien torturat el seu pare amb cuchilles d'afaitar i finalment l'havien acabat matant. Aquesta carta va córrer per totes les escoles i totes les escoles van decidir fer una festa per reivindicar la pau en aquell moment, i donat que havia sortit d'aquí a Barcelona, l'escola de Barcelona es va plantejar fer una festa a Barcelona. Com que jo amb la meva germana Bet i la meva germana, perquè jo vaig néixer després d'ell, els meus germans que van néixer darrere no són tan germans com la meva germana, que aquella sí que era la meva germana, però nosaltres vam vindre per molestar. Doncs jo em va proposar, escolta, no sé què, i els hi va donar el telèfon de la casa dels meus pares el dia de Nadal. I els hi vaig dir... Jo primer em vaig negar, perquè els hi vaig dir molt lluny, però jo ja estava treballant a Itàlia, sabia perfectament on estava la península Ístria i els quilòmetres que hi havia. A més, va ser divertit, però m'ho van explicar ells, eh? Barcelona, la Jonquera, 160. La Jonquera, 20.000 i 600. 20.000 i Ístria, 500, 1.260 quilòmetres. Teniu els diners? Diu, sí, sí, tenim els diners. La teva germana ens ha dit que tens una furgoneta d'aquest model, sabem el consum de la furgoneta. I les autopistes, sí, hauràs de pagar, perquè havien fet un treball, un estudi, això no em vaig saber negar. I llavors, bueno, vaig anar a fer una reunió amb ells, vaig decidir sortir d'aquí el 23 de febrer. Sempre el 23 de febrer és un bon dia per fotre el camp. I el 26 de febrer estava fent un espectacle. En aquells moments jo estava fent un espectacle a nivell de teatre d'aquest de carrer europeu que em tirava amb un got d'aigua des de 12 metres, que es deia Clovni, i omplia les places perquè tothom volia saber si em feia una mica de mal o em feia molt mal. I llavors anava molt bé per pagar les deutes del clic que encara tenia. I amb això ens en vam anar, amb l'Ai, ens en vam anar allà i vam quedar molt sorpresos perquè va acabar l'espectacle i ens ve i diu, avui hem repartit les cartes a tots junts i hem decidit dinar tots junts. I vam pensar, vam tornar a Barcelona, vam tornar a parlar amb el Vicenç Fisas, que ell doncs treballava, en aquells moments estava treballant amb Metges Sense Fronteres i acaba tornada, no sé, de Santa Merda devia tornar. I d'ell va sortir la paraula Pallassos Sense Fronteres. Via això, jo estava amb els meus problemes econòmics del CRIC i a partir de la gent de la Plateria i del Serrat vam a fer contacte amb el José María Socías Humbert, alcalde de Barcelona. Però, bueno, era molt bon home, aquest tio. Aquest tio, a més que ens va ajudar molt a pagar les deutes del CRIC, va ser ell el que ens va fer ens va resoldre els papers de fer una ONG, presentar-la a Madrid, ser declarada d'ànim no lucratiu i de totes les medalles que pot tenir una organització. Ens va fer ell pel morro. I a partir d'aquí també, llavors, a partir de la gent de la Cubana, la Vicky Plana i el Josep Maria Perea ens van deixar muntar un despatx allà a casa seva, perquè ells ja havien marxat de la Cubana i havien deixat la Cubana. I allà vam començar el primer any. Ja vam fer 8 expedicions i vam començar a tirar, a seguir treballant, sobretot als Balcans. Perquè ens deia, arribàvem allà, va haver un moment fort, l'any 94-95, que ja va ser quan vam entrar a la zona de Mostar, en Bombardeig, i a Sarajevo. Però, bueno, experiències brutals. Amb en Joan Baixas estàvem a Sarajevo a fer una visita a l'hospital, que de cop i volta, jugant amb una titella amb un nen, es comença a omplir l'habitació d'enfermeres i de metges, i els foto fora, let's go, please, let's go. I diuen, no, aquest nen fa 2 anys que no parla. I comença a parlar amb la titella. Bueno, i vam ensenyar-los a fer... Aquesta és una escena de pel·lícula, que els vam ensenyar a fer, a retallar ninots i amb un pal, amb una espelma en els vidres de plàstic que els hi donava l'ACNUR perquè no, els snipers no els hi fotessin tiros, doncs els ensenyava a fer titelles de xinesques, no? I quan marxaven per la mirilla del tanque que sortien, els nens ens van despedir amb les sables de mastiquella, no sé.
Aquestes experiències de riures i emocions són les que trobareu, ara just fa 31 anys de que va començar aquella aventura, trobareu amb un llibre de Coma Negra. Després seguirem parlant d'aquest logo que va néixer, no? Un logo que és una boca en forma de cor, un nas en forma de món i uns ulls tapats pels espadraps. Però abans ens aturarem, i així recollirem les vostres preguntes, amb una cançó que ens va dir que jo em quedo amb la puresa de la resposta dels nens.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de coração. Ela é uma doce ilusão.
Molt bé, aquesta cançó és important. I bueno, parla molt d'aquesta aventura de Pallassos sense fronteres, no?
És brasilera, és del Gonçaguinha, sí, sí. I jo, bueno, un dels llocs que he anat a actuar molt, també així per fora, ha sigut a Brasil. El meu Brasil. I, bueno, és impressionant, el Brasil. És impressionant, el pots trobar. Hi ha de tot allà, de bons i de dolents, com a tot arreu.
Sí, parlàvem d'aquella escena, no?, que la Montserrat arriba i diu, tinc un logo, tinc el logo.
Sí, bueno, era l'època dels pins. Sortia en Barcelona, sortia d'aquesta història que encara hi ha gent que ho celebra, que és impressionant. Barcelona Olímpica, venga, vamos para allá, más altos, más fuertes, más largos. Venga, pues vamos para arriba. Doncs sí, doncs aquestes ja van aconseguir transformar la ciutat amb el globalisme que implicarà. Ara això mateix passarà a París, ja veuràs, serà molt divertit. Serà brutal. I en aquests moments els pins eren una cosa molt, molt, molt... No sé, molt xula. I a més era molt pràctic, encara ho són, eh? I quan acabàvem els espectacles els dèiem, venim de fer això i volem tornar-hi, venem pins perquè si ens podeu ajudar. I el primer any vam aconseguir fer 8 expedicions. Les més divertides eren els andalusos, que tenien la mateixa distància de Sevilla a Sant Esteve a Palau Tordera, que és on feien la primera parada, que de Palau Tordera fins a Sabudrija, que és on hi havia la segona parada. D'allà vam començar a baixar cap avall, i després, quan va haver-hi els acords de Dayton, vam afluixar una mica i vam començar doncs, a anar cap a Palestina, anar cap al Sàhara, anar cap a Guatemala, i ja també el segon any es va muntar a Clown Sans Frontières a França, i també a Clowns Without Borders als Estats Units amb en Moshe Cohen, que és el que surt a la portada d'aquest llibre. I, bueno, ara hi ha 15 seccions que van fent coses. Bueno, sí, coses, a veure, som una gota de lleixiu a dintre d'una banyera, eh? Però sí, és hi ha un abans i després quan vas a aquests llocs i coneixes la realitat, perquè la realitat no és aquesta globalització dels ordinadors, els mòdems, això és una part. 26 persones del món tenen la meitat de la pasta que té el resta del món. Vull dir que l'Àfrica és immensa, l'Àsia, bueno, sí, el món és molt gran. I quan vas allà i tornes aquí, el fotut és tornar. Però, a part del que tu pots fer allà, hi ha una cosa que és brutal, que és com et canvia tu el fet de sortir d'aquí i enfrontar-te artísticament, amb un llenguatge, amb unes persones que alguns alguna vegada no han vist mai un pallasso, que no han vist mai res. O sigui, ara ja estem fent unes expedicions que són molt xules, que és gent que se'n va a veure els pobles aquests afectats pel terremoto del Marroc, que ningú se n'en recorda, però allà encara no hi ha arribat el rei, aquell que té molta pasta, encara no els hi ha fotut puto cas. Però, bueno, aquella gent no han vist mai res. I, clar, vull dir, primer no ho entenen, eh? O sigui, primer no ho entenen, però després no els deixen marxar. Els pobres volen que es quedin allà, que em deien a Colòmbia, ens deien això, diu, quédense aquí, hasta que se mueran.
No? A Colòmbia, precisament, va haver un moment que entren els paramilitars i us apunten amb baionetes. Com va ser aquella escena?
Amb baionetes, amb escopetes.
Amb escopetes, sí, sí.
Bueno, va haver-hi el percussionista que es va quedar clavat, que li vaig fotre una hòstia, li vaig fotre una bufeta i dic, toca! I parlem en català, perquè vegin que som estrangers, si no ens haguéssim matat. Bueno, Colòmbia és l'hòstia. Allà va haver-hi uns nanos que vam afillar, que després ens els van matar, ens els van descortitzar, vull dir que el món és molt bèstia, molt, molt bèstia. Mm.
Hem parlat del primer CRIC, hem parlat de Pallassos Sense Fronteres, després hi ha la creació del CRAC, com dèiem, no?
Sí. Però crec que va haver-hi un caputxí que va fer el circ crec. Sí, que va donar resultats. Ja el Joan Ramon Granell, que és un gran personatge del circ, que ha sigut president de l'Associació de Professionals de Circ, surt del circ crec.
El crec. Hòstia. Del crec al crac. I el 2002, aproximadament, hi ha la segona etapa del sí. circ crec. Del 2002 al 12, aproximadament...
Gires.
Gires, nomadisme. Hi ha un moment que deixeu el nomadisme per instal·lar-vos...
Fars de l'administració.
Fars de la burocràcia, no del nomadisme.
Això dels pagesos és igual, o sigui, estem allà. O sigui, hi ha una sèrie de gent que es dedica a donar normes a la gent que fa les coses. Hauria de ser la gent que fa les coses que hauria d'imposar-se les normes. Però, bueno, o sigui, hem creat una classe política professional de la política, jo què sé, podem mirar, jo què sé, l'exministre de Cultura, no sé, o sigui, gent que no té ni idea del que passa, del que existeix, o sigui, i llavors no són aquestes formes de la globalització econòmica, el capitalisme, a més amb tota la seva potència econòmica que té per reprimir, per controlar, i amb aquest estat policial que està muntant en aquests moments, o sigui, cada vegada que tu acceptes una cookie d'aquest t'estan espiant i no en som conscients d'aquestes històries. Llavors, això ha anat tan de pressa que estem molt despistats, francament. O sigui, perquè, clar, vull dir, si els catalans van a votar, se'ls ha de reprimir, encara que siguis... Que estiguis a favor de la península histèrica, eh? Però hi ha coses que, hòstia, si vingués, que vagin a França, com són les manis, m'entens? O sigui, aquí ja van fotre la llei mordaza aquesta i encara no són capaços de treure-la. Vull dir que tenen majoria, eh? I tenen majoria. Que es deixin de mirar els pebrons, o sigui, i mirin a les persones, que hi hauria de ser una vegada, això. Però, bueno, no sé. Segueixo esperant que el meu pare hagués resat més, de veritat.
Segur que ho va fer, però no sé si és fruit d'aquesta crida a Déu, però el 2014 sí que decidiu a instal·lar-vos a Sant Esteve de Palau
sí.
Tordera.
Sí.
Com és el primer contacte amb aquest espai?
No, Sant Esteve de Palau Tordera, no, això ve de molt d'abans.
Però la instal·lació definitiva és després d'aquesta vida itinerant, no?
Bueno, sí, semi. A veure, Sant Esteve de Palau Tordera entra en funcionament perquè allà hi havia un grup de titelles que es diu Marduix, que Marduix està format per Pau i Jordi. El Jordi és el que era, quan era Pau i Jordi, era el Jordi Pujol i Cortés, amb la Joana Cruselles, que tenia un grup de titelles que es deia Marduix. Allà hi havia... I vam fer una cooperativa un dia... que érem el Joan, el Jaume Arnell amb el Rafael Sala, el Xesco Boix, el Marduix Titelles i Germans Poltrona, que gestionàvem uns espectacles que fèiem amb la Caixa de les Escoles. O sigui, la Caixa de les Escoles ens va professionalitzar. Cal recordar que les caixes de pensions venien dels Montepíos. Els Montepíos era una cosa que era popular, era on la gent empenyava les coses que tenia de valor per tindre cèntims, i aquesta caixa després havia estat obligada a donar pràcticament tot el seu percentatge de beneficis a institucions benèfiques o culturals. Això, els senyors polítics s'ho van agafar, s'ho van quedar tot ells, i en aquests moments ara tenim Banc Caixa. Els diners d'origen de la Caixa de Pensions són del poble, no són de la Caixa. Però bueno, és igual, és una màgina al cesto, no, no cal, que no cal... Són partits de bàsquet, o sigui, que acaben així 100-0, però és, sí. És com va. Però bueno, en aquell moment, el que ens va professionalitzar nosaltres en aquest naixement de totes aquestes companyies és el fet que la Caixa va fer una cosa que es deia la Caixa a les escoles, en la qual posava una cosa que es deia la norma, donava assessorament lingüístic a les escoles i els hi oferia espectacles en català, un o dos espectacles a l'any. I nosaltres vam passar d'haver fet 10 espectacles a la nostra vida, d'allò que dèiem, a tindre una cartera de 60 o 70 espectacles anuals que ens van donar la història de poder-nos dedicar professionalment a aquest desig que teníem. Mm.
Des del públic...
Ens portaran a la presó? No.
No. Encara no. Potser els dijous, però encara no. El públic ens ha agafat una de les preguntes i preguntava per si escriuries les teves memòries. Tu has estat a punt, ara encara no en tens 70 anys, però estàs a punt, has estat a punt de morir...
400 dies, o què?
Pues aquests 400 dies és una bona manera, perquè moltes vegades parlem del carpe diem, no? Aprofita el moment i oblidem un altre tòpic llatí fonamental, que és el memento mori. Has estat a punt de... que és recorda que moriràs, no? Com és aquesta ambivalència que tu has portat escena precisament a Grimègies, no?
Hey.
I aprofito per fer-te aquesta doble pregunta sobre les memòries i la importància de l'alegria de viure, però també de la consciència de la mort, no?
Home, consciència de la mort, molta. Molta, sí, sí. Clar, quan t'acostes a la merda, llepes, no? I a més, també conforme et vas fent anys, i si a més coneixes a molta gent, vas llepant per tot arreu, sí, sí, jo... Últimament vaig més als tanatoris que al gimnàs, vull dir que no vegis la història. No sé, jo tinc molt clar, hi ha un moment en què deixes de ser tu i passes a ser-ho tot. Tenim la sort de viure en una societat, a més, on sempre trobaràs algú que t'enterri, i a més considero que, i a més en aquests moments, 28.000 morts, 8.000 desapareguts, 10.000 nens ferits sense hospital a Gaza. Nosaltres, a Pallassos Sense Fronteres, tenim la medalla d'or al mèrit cultural palestí que ens va donar el Yasser Arafat. Ningú diu res? Segueixen parlant de l'eufòria? Pare, va resar poc, de veritat. Em fa molta vergonya. Però jo no tinc cap mena més de... Jo tinc un problema, que tinc el síndrome de la vida és vella. Saps? Pateixo d'aquest síndrome perquè encara tinc un net de 10 anys i jo treballo amb nens i famílies perquè no m'interessa treballar amb adults. Els adults estan molt bé per... És una colla mentides. Ens fem adults quan ens adulterem, quan comencem a dir mentides per representar el que volem representar i no representar el que som. I a partir d'aquí, per mi... Amb l'edat abans sí, perquè sexualment tenia més problemes de tindre que m'amoïnaven, però passat un temps d'això, hores d'ara, a mi els adults és que no m'interessen absolutament per res. Jo faig un número que fa molts anys, o sigui, els números de Pallasso, perquè siguin bons, és una depuració amb anys i milers d'espectacles per saber exactament què és el que pot passar, perquè l'important no és el que tu fas, sinó és la resposta del públic, això necessites molts anys, eh? I hi ha un moment que jo em poso una americana, que sempre faig servir americanes blanques i negres, per poder a treballar al carrer i en el teatre. Si són negres en el teatre no et veuen, i si són blanques en el carrer tan brutes, em faig servir la combinació, i per dir-te són molt colorides, a més amb unes ombreres d'aquelles de Nantes, no?, que semblen papallones, i hi ha un moment que em poso l'americana al revés, despistadament. Si hi ha nens, els nens em diuen al revés, i jo me l'agafo, la giro del revés, però me la torno a posar al revés una altra vegada, i els nens és al revés, i això pot durar fins al judici final, i has d'anar en compte de que no pugin a l'escenari a ajudar-te. Val? A la que ja són adolescents, bueno, els adolescents aquests són els pitjors, aquests ja estan fora de tot, però quan arriben els adults, tu et poses l'americana al revés i has de ser tu que te mirar i dir diverses vegades, estranyar-te molt de veure allò que s'ha posat al revés i dir tu, al revés. I si tens sort, hi haurà algú que farà un assentiment amb el cap, punto. Per tant, per nosaltres, els pallassos, no sé, a mi no, el pallasso m'agrada fer, jo els adults els avorreixo. Si venen acompanyats de la seva família, canvien. És com a, com a... Té molt a veure... Durant un any vaig ser mascota del Joventut de Badalona i veia gent d'allà de Badalona tota la vida seriosa i tal, com canviaven jugant, veient el partit de futbol, de bàsquet, que jugaven allà, perquè està entre mig dels jugadors i d'ells. I en els espectacles veus senyors que no diries mai, dient al revés, perquè a partir de les emocions del seu net o del seu fiol... Per això també he entès finalment perquè la gent mai... Que no hi ha gent que vagi sola a veure pallassos i circ. Tothom hi ha d'anar-hi acompanyat d'algú, perquè si no, no té sentit. I això ho trobo... No... O sigui, abans em molesta, que no fem coses interessants nosaltres. No. O sigui, l'interessant és el que fan ells, no? El que passa amb el públic, les emocions que es transmeten.
Ja, anem acabant, escoltarem l'última cançó. Però tinc dues...
Més surto de l'hospital, que fa dos dies només parlo amb infermeres.
Sí. Dues últimes preguntes. Quina és l'última vegada que has rigut?
Aquest dematí, sí, perquè em diuen que poner la cuña a su mujer, i que la cuña o la coña, i bueno, sí, i he rigut una mica amb la infermera.
Jaume, quina és l'última vegada que has plorat?
Bueno, l'altre dia, sortint de veure els que feien vaga de fam per lo de Palestina i veient los sols que estaven.
Molt bé, gràcies Jaume Mateu per compartir el perill i la llibertat. Fa quasi 50 anys, ara ho explicaves, que fas un número on surts a escena amb l'americana posada al revés.
Sí.
Mentre els nens riuen d'aquesta petita transgressió, els adults no saben com comportar-se. Potser sí que ens hem adulterat tots una mica. Per això, i tot i que no sigui massa radiofònic, ara mateix em poso l'americana així, a l'inrevés... I convido a tothom a fer-ho mentre escoltem l'últim tema musical que has triat. Potser, la millor manera de canviar el món és posar-ho així, de cap per avall.
Al revés.
Girar-ho, com fan els derbitxos, fins que, com si estiguéssim desxifrant el vidre d'un cotxe ple de baf, ens adonem que on veiem que diu cric vol dir circ, que on diu viure vol dir riure. Això és Interior Maconda, ho hem fet possible gràcies a les companyes de la Biblioteca Gabriel García Márquez i a la saviesa des de la sala de control de l'Albert Fernández. Visca Bragoner.